Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els arguments universals. Marta Ferrer, Paula Carreras, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Aquest any s'ha transformat l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura amb un programa especial a TV3 que s'emet aquest vespre a 9:15, gravat amb els premiats i un documental també sobre la seva trajectòria i la seva obra, el 33, pràcticament just abans de les 10 de la nit, no, Paula?
Sí, exacte. El CONCA, que és el Consell Nacional de Cultura i Arts, com que aquest any és estrany perquè hi ha hagut el coronavirus, no es poden fer gales i, per tant, no es poden ajuntar gaires persones en una mateixa sala, el que ha fet és, en comptes de fer una gala de lliurament de premis, ha produït una peça, que és un documental, que bàsicament parla sobre els Premis Nacional de Cultura d'aquest any, que són 35 minuts de durada. És un documental que dura mitja horeta llarga i està dedicat a les 5 persones i entitats que han guanyat aquest any els Premis Nacionals. El documental es titula Resiliència. Està dirigit per l'Alba Cros, que és una directora jove que potser el nom us pot sonar perquè va dirigir Les Amigues d'Àgata, que va triomfar moltíssim. I llavors, el documental aquest, Resiliència, és un documental que ofereix 5 retrats amb la veu de la Clara Segura i la música de la Clara Peia. Uh-huh. És meravellosa combinació, em sembla. I llavors, el fil conductor són 5 entrevistes que ha fet la Clàudia Rius, que és periodista cap de redacció de Núvol, impulsora de Malai, entre altres coses, i les ha fetes els 5 premiats, que són la Maria del Mar Bonet, la Carla Simón, el Tricicle, el Centre d'Art i Natura Can Ferrera i el Xanfrà, que és un centre de música i escena del Raval. Digues.
No, digues, aquesta setmana nosaltres hem pogut parlar amb una d'aquestes premiades, que és la Carla Simón, que de fet és la directora de la pel·lícula Estiu 1993, que va causar molta sensació, no?
Sí, exacte, va causar moltíssima sensació. Era una òpera prima, i per tant, diguéssim que el triomf sempre sorprèn més, no? Quan només arribar ja ho petes, diguéssim. Va guanyar un Gaudí, va guanyar un Goya, va estar seleccionada per representar Espanya als Oscars, finalment no hi va anar, però vull dir que el recorregut va triomfar moltíssim. I llavors, precisament, parlàvem amb la Clara Simón, amb la Carla Simón, de com ha rebut aquest Premi Nacional de Cultura i com estan tomant també aquest èxit rotund i meteòric de la seva carrera.
No gens, la veritat. Va ser una sorpresa molt gran quan em van trucar, bueno, sobretot perquè normalment és com un premi que jo associava com a carreres més llargues, no? Llavors, d'aquí una mica de sorpresa.
Estiu 1993, una pel·lícula preciosa, basada, de fet, en la seva pròpia vida, no, Paula?
Sí, exacte. Expliquem una mica de què va, si vols, per la gent que no l'hagi vista. D'entrada, si algú no l'ha vista, jo la recomano moltíssim.
Sí, mireu-la ja. Oi? És tan maca, aquesta pel·lícula.
És molt maca. És la història d'una nena que es queda orfa quan és molt petita, perquè els seus pares, els dos, moren per culpa de la sida. I això és el que li va passar a la Carla Simón, que de sobte es va quedar orfa i la seva nova família era una família adoptiva, que eren els seus tiets. I, per tant, és aquesta història de com una nena arriba a una nova família que...
Crec que interpretats a més magistralment per la Bruna Cosí i el David Verdaguer, oi?
Exacte, sí. I magistralment també per les nenes que interpreten a la que fa, diguéssim, de Carla Simón i a la germana, que ja en parlarem. Clar, al ser una pel·lícula tan biogràfica, la documentació que va haver de fer la Carla Simón va ser sobretot preguntant als seus tiets, que ara són els seus pares, no? I fent recerca familiar.
Va ser un estiu molt diferent, no té res a veure amb la pel·lícula. El que passa que, clar, el primer exercici, diguéssim, a l'hora d'escriure el guió, va ser com definir un marc temporal, no?, que per mi va ser com aquest primer estiu que tenia sentit, i concentrar una mica com les emocions que jo recordava d'haver viscut al llarg de més temps, no?, i també els records de la meva família, perquè vaig parlar molt amb ells, no?, o sigui, amb els meus pares, sobretot, amb la meva mare. També vaig com recollir totes les fotos de quan eren petits.
Una pel·li que ja té 3 anys, perquè es va estrenar el 2017 i molt recordada també per, sobretot, això que explicaves, les interpretacions de les dues nenes.
Clar, és que són dues nenes molt petites, que tan petites que no havien après encara a llegir, per exemple, i clar, de sobte havien d'aprendre's un guió per fer una pel·lícula. Llavors, la feina que va fer de direcció i d'assaig amb aquestes dues nenes que interpretaven meravellosament bé els papers de l'Anna i la Frida és molt lloable i és una de les coses que li hem volgut preguntar a la Carla Simón com ho va treballar.
I el primer pas va ser el càsting, no?, que vam estar buscant nenes que s'assemblessin molt als personatges que havíem escrit, no?, o sigui, com que ja tinguessin certs trets característics de la Frida i de l'Anna, diguéssim, en la seva personalitat, no? I això, diguéssim, que et dona molta feina feta, perquè llavors es crea una relació entre elles molt semblant a la que hi havia a la pel·li.
Clar, no sé si sent aquesta òpera prima recollint tots els premis que ha recollit Paula. Té el llistó molt alt ara, perquè suposo que la Carla, si això es va estrenar el 2017, li deuen haver sortit més projectes, no?
Clar, és que el tema és que al ser una història tan personal, vull dir, al final és la història de la seva vida, i l'ha pogut explicar des d'una primeríssima primera persona i hi ha posat tota l'emoció que ella, clar, evidentment, la lliga amb la història. Llavors, ara el repte és seguir explicant històries que transmetin la mateixa emoció, evidentment, sense que sigui aquesta mateixa història que ja l'ha explicada, però ella diu que té projectes en ment, que està preparant una i una altra pel·lícula, o sigui que aviat veurem una segona i una tercera pel·lícula de Carla Simón, i que té molta família i que, per tant, té moltes històries on anar a buscar-les.
És una pel·lícula que passa a Lleida sobre una família d'agricultors que cultiven presseguers, per tant, s'ha de rodar l'estiu. Bueno, doncs ara, el juny-juliol que ve, filmarem aquesta pel·lícula i mentre m'he posat a escriure el que espero que sigui la tercera, no? Mentre esperem aquest rodatge. I bueno, o sigui, sí que sempre són coses que em toquen de prop. Vull dir, en el cas d'aquesta segona pel·lícula, els meus fills cultiven presseguers, però vull dir que és un lloc que conec, que m'importa. O sigui, jo sempre penso que és molt important que tingui com una connexió amb mi.
Doncs l'acte de lliurament dels Premis Nacionals de Cultura que es podrà veure avui en aquest programa especial a TV3 a 9:15 del vespre, gravat amb els premiats i també un documental sobre la seva trajectòria al 33 a partir de les 10. Això són els arguments universals i ara passem per la pantalla.
I thought your mama was gonna be all right. Be happy. I know.
A veure, Marta Ferrer, les estrenes cinematogràfiques d'aquesta setmana, que sonen així, i avui vens amb una pel·lícula que no cal mirar.
No, he vist aquesta pel·lícula bàsicament perquè no l'hagueu de veure vosaltres i per estalviar-vos-la.
Servei públic.
Sí, faig un servei públic, que és, jo he vist aquesta pel·lícula, és dolentíssima, i és Hillbilly Elegy, i és de les darreres estrenes de Netflix, i de fet...
Ja veig que la promocionen bastant, eh?
Sí, la promocionen moltíssim, i normalment quan promocionen una cosa tant és perquè potser
no
per
funciona.
Si sola no funciona. Aleshores, això, ara que parlàvem de drames familiars també amb les pel·lícules de la Carla Simón, això és un drama familiar dirigit per Ron Howard, que és un director que normalment fa pel·lícules bones, com per exemple Apollo 13, que és una pel·li que a mi em sembla bastant correcta, i de tant en tant fa xurros magnífics, i aquest és un d'ells, i és això, és un drama familiar d'una família de l'Amèrica profunda, que la protagonitzen Amy Adams i Glenn Close, i bàsicament són dues hores, que han estat les dues hores més llargues de la meva vida, cinematogràficament parlant, després de veure Tenet, que déu-n'hi-do també sí. Tenet, el que va fer Christopher
Nolan. I no ho vas deixar estar, la vas acabar, eh?
No, la vaig acabar perquè vaig dir, ara que ja porto una hora i mitja, anem a veure com acaba aquest drama.
Potser al final em sorprèn.
Sí, però no, spoiler, no em sorprèn. I són dues hores i pico de la Glenn Close i la Amy Adams, que són dos actrius que són molt bones, cridant com unes histèriques, amb escenes repetitives, perquè bàsicament ella, la Amy Adams, interpreta la mare del protagonista, que és un noi que ha de tornar al seu poble natal perquè a ella, la seva mare, la hospitalitzen a causa d'una sobredosi d'heroïna, i aleshores això li fa com replantejar-se i reflexionar sobre tota la seva vida, i és una vida en què ha estat maltractat per la Amy Adams, que és la seva mare, i per la Glenn Close, que és la seva àvia, i que entre elles tenien mala relació, i per tant, doncs, tota aquesta família tenia molt mala relació. I és això, o sigui, no hi ha res més a explicar d'aquesta pel·lícula més que dos dones que criden tota l'estona. La germana del protagonista també és una histèrica perduda que no para de cridar, i el protagonista és l'únic que té una mica de seny, però entre tant caos no acabes d'empatitzar amb ell ni amb ningú. Aleshores, sisplau, bueno, si la mireu, feu-me un tuit o el que sigui, em dieu si us ha agradat o no. A mi no m'ha agradat.
És curiós perquè el Ron Howard, per exemple, no sé si l'any passat o fa dos, va fer un documental boníssim sobre Pavarotti, el va dirigir, i vaig pensar, està molt ben fet, perquè sí. Pavarotti té una d'aquelles vides que podrien fer-se biopics d'aquestes bastant esperpèntiques, i en canvi sí. Ho va fer com a molta cura. Això I em sobta molt que diguis això ara.
Això dels documentals de música ho fa bé, en canvi, perquè també
clar.
Va fer el de...
A mi m'agrada molt també aquest documental
Oi?
Del Pavarotti.
Va fer un dels Beatles, que es diu 8 Days a Week, sí. Sobre els anys de tour dels Beatles, i també és boníssim, i us el recomano moltíssim si no l'heu vist, el del Pavarotti
L'hem
també. I clar, li passa una cosa que jo crec que té com molta estima a la música, perquè les seves pel·lícules també tenen bandes sonores que són brutals, perquè la banda sonora d'Apollo 13, per exemple, és espectacular. Sí. Aquesta, la banda sonora de Hillbilly Elegy també està bastant bé, però després la trama i els personatges i les narratives i la direcció i tot, és com que no acaba de funcionar, i és una mica també el que li ha passat en aquesta pel·lícula.
We're born into a certain world.
A veure si ara ens ho poses una mica millor. Sí. Això és més de la petita pantalla, també, no?
Sí, això és una altra sèrie que s'ha estrenat fa poc, que és Gangs of London. i que és una mica, si sou fans de Peaky Blinders, us agradarà perquè és bàsicament Peaky Blinders, però avui en dia. Aleshores, s'assembla tant a Peaky Blinders que fins i tot el protagonista, que és el Joe Cole, també surt a Peaky Blinders perquè és un dels germans Shelby, és el John Shelby. I aleshores, ell ho fa molt bé i bàsicament la premissa és la mateixa que Peaky Blinders. És la història de la lluita entre les grans bandes criminals de la Londres actual i parteix d'un punt de partida, que és que quan el cap de la banda criminal més influent de Londres és assassinat per algú que no sabem ben bé qui és, doncs el seu fill, que és precisament el Joe Cole, intenta buscar el culpable d'entre tots els líders de les diferents bandes criminals internacionals que actualment se suposa que operen a Londres. Aleshores, és una sèrie que, si us agrada l'acció, si us agraden les escenes d'acció ben fetes, de baralles, de plans seqüència així com molt currats, doncs us agradarà moltíssim, perquè les escenes d'acció és el millor que té la sèrie, és el punt fort, diguéssim. I aleshores passa que, doncs això, si no us agrada gaire l'acció, que és el meu cas, que m'agrada, però lo just i necessari, doncs la resta de la sèrie no fa prou com perquè t'hi enganxis i t'encanti. Aleshores, és una sèrie que a mi m'ha semblat correcta, que està bé, que per passar l'estona doncs, és interessant i està molt ben feta, però que a nivell de trames i de narrativa i de personatges no m'ha acabat de fer el pes. Però jo crec que sí, si us agrada Peaky Blinders i aquest tipus de sèries, molt recomanable que la veieu.
Molt bé. Per tant, Gangs of London es titula això, i ho podem veure, dius, a...
Starz, això.
Starz.
Una altra plataforma que haureu de pagar, si no la pagueu encara.
Sí, és que és complicadíssim, no?, tot plegat, perquè, clar, és que no... No havia sentit... És normal o no?
Sí,
no...
perquè és relativament nova, ha portat coses que... Aquesta, en concret, és una producció britànica, ha portat alguna cosa americana i comença a portar coses, però, clar, no arriba al nivell d'HBO i de Netflix i d'Amazon, que són el top 3, diguéssim.
Però Starz està aquí, a Catalunya, està en marxa i es pot...
Sí, la pots... Sí, vale. Pots
és
apuntar.
Que, i... Ja, és que no és gaire coneguda i, en canvi, hi ha moltíssima gent que ha vist Gangs of London i que suposo que la deu tenir, no? Vull dir que...
Sí, sí. En principi has de tenir Starz per veure Gangs of London.
Un últim apunt abans de marxar, perquè si voleu guanyar una subscripció digital anual a la revista Esguard, atenció també a les nostres xarxes socials del suplement, @elsuplement, hem fet un tuit en què us demanem que ens expliqueu quina és la vostra frase feta preferida en català. Si ens seguiu a @elsuplement i contesteu aquest tuit, podeu guanyar una subscripció digital anual a la revista Esguard. @elsuplement des d'ara mateix a Twitter. Quina és la vostra frase feta preferida en català? Marta Ferrer, Paula Carreras, moltes gràcies.
Gràcies. Adeu.